Doncs bon dia a tothom. El Misantrop, anem a presentar aquest muntatge que es va estrenar el mes de juliol dins del Festival Grec, a l'Amfiteatre, i que estrenem el 4 de desembre i passarà 5 setmanes, passarà el Nadal aquí al Lliure, a la Fabià Puigcerver. Que estic contentíssim de presentar-lo, que em sembla que és una proposta, una versió del Misantrop de Molière, una versió molt lliure i alhora molt crec molt treballada i molt rigorosa. Ells us expliquen ara tot el procés d'adaptació de la peça, que és una de les, crec, de les claus, no?, d'aquest projecte, que ha implicat una lectura molt precisa del Misantrop per treure-la del seu context original i traslladar-la al d'avui, i també en quant a la forma ha implicat un treball en la versificació. Ells es van entestar a mantenir els alexandrins de Molière però fer-ho en català, i amb un llenguatge, un lèxic, unes tries pel que fa al llenguatge també actuals, no?, que revisaven l'obra. De tot això, i amb aquest repartiment extraordinari, amb el Pol López fent l'Alcesta, la Mireia Xalai i la resta de la companyia, perdó, no us anomeno a tots, que és meravellosa i que toquen instruments, canten, és una versió amb una presència, com és habitual en alguns treballs del David, amb una presència molt forta de la música, converteixen aquest Misantrop en una comèdia molt crítica, jo crec, molt punyent, molt eloquent avui, i us explicaran tots els perquès, però bueno, és una comèdia que gira al voltant d'una persona que es cansa de la hipocresia del món, i crec que això avui, parlar-ne avui resulta molt eloquent, i a més és una mena d'espectacle concert potentíssim, divertit, fresc, desacomplexat, i en fi, estic super content que arribi el Misantrop ja a la Sala Fabià Puigcerver, i ara ja us deixo, parlo amb la meva brasa i seguim amb les brases de la companyia.
Bon dia. Explicar-vos així ràpidament, a vegades està bé saber d'on surten els projectes. No estaríem aquí si un dia el senyor Casadesús, el Cesc, no ens truqués i digués: m'agradaria molt que la Brutal fes alguna cosa a l'amfiteatre. També, no, la gent que té una visió una mica més estratègica del sector o que se sap mirar les coses una mica des de fora, nosaltres, no, els creadors, estem com molt a dintre sempre, i suposo que ens costa a vegades veure certes coses, però em va dir una frase que em vaig quedar així com, i em va dir, corregeix-me si no és així, Cesc, és com que ja us toca fer un Grec, i fas ui, però hi ha un dia que toca, un dia que no, però jo crec que sí que havent-hi passat hi ha alguna relació a tenir una experiència en la producció, en haver-te brallat, haver tingut èxits, haver tingut fracassos, en tenir una companyia amb una, no, amb un múscul una mica ja estable, perquè el Grec és un animal gros, que per molts motius, no, per l'espai, pels materials que s'han de posar en marxa allà, i també per la continuïtat, no? Jo, una de les coses que estem més contents, i també per als que som aquí, casualitats de la vida, quan això passava, el Julio no era director del Lliure, moltes vegades aquestes propostes del Grec són flor d'un dia i es queden allà, a vegades, sempre, no?, des de les institucions i els directors i directores intenten que tingui continuïtat, i quan el Julio va entrar, va presentar el seu projecte, el Misantrop estava dintre del seu projecte del Lliure, per casualitat, com un exemple d'una de les coses que hi podien haver en relació a una relectura dels clàssics, i va ser com, ostres, doncs seria perfecte, no? I aquí estem. Vull dir que nosaltres estem com a Brutal, estem supercontents i superagraïts al Grec per proposar-nos això i per tirar endavant, i el Lliure per poder estar aquí i exhibir aquest espectacle. Ha sigut una feina, potser, de les vegades que a nivell de, no, abans de posar-nos a tancar-nos a la sala d'assaig amb els actors i les actrius, on més feina hem tingut. On més feina hem tingut, i que ens n'hem anat adonant a poc a poc, que realment el Misantrop necessita una revisió importantíssima, però que continua tenint una actualitat i una vigència i una violència, crec, necessària, important, i que ens explica moltes coses avui, no?, i que ens posa un mirall, com és el que fa normalment el teatre, o que ens agrada que passi, a la cara, bastant important. Per què li passava això, sobretot? I després el Pomper i el Pablo us ho explicaran millor, i és que crec sobretot que és en relació al paper de la dona, és a dir, Molière escriu aquest text, molt enfadat perquè la seva dona li és infidel i diu, Tom, ara veuràs. I fas, bueno, acció, no? Molt bé, no comencem. Sobretot en relació a... perquè ell, llavors ell tot s'ho posa bé i tot s'ho posa a favor i quan un la deixa va amb la joveneta i li fa així i la joveneta cau als seus peus rendit i fas, a veure, no, i això no pot ser. Vull dir que això és un senyor que escriu a que li dóna la gana, que ho escriu molt bé perquè ho escriu amb alexandrins i ha passat a ser un text icònic, però sobretot ha passat a ser un text icònic no perquè aquest senyor fos més o menys mujeriego, sinó perquè és el que deia el Julio abans, un crit davant de la hipocresia, no? Davant de la societat, però això s'emporta només una part de l'obra. I tota la nostra feinada ha sigut sobretot equilibrar el personatge del Cesc i el personatge de la Celiment i el personatge de totes les dones que hi han aquí i que a més ens serveixen per explicar, ja que parlàvem de l'hipocresia i parlàvem de la nostra societat, d'una cosa importantíssima a la nostra societat, que és les xarxes i com, no, i com tot lo digital i tots les aplicacions i tal fan que tots tinguem perfils diferents, i que tots siguem més i ens mostrem el nostre jo d'una manera més malaltissa a vegades, i que per tant sigui més difícil dir, vale, i qui sóc jo? I què vull jo realment? No? Vull dir, aquestes preguntes les despleguem amb aquest espectacle i amb tot el que això comporta, és a dir, per exemple, el personatge de la Elian, que és la més jove i que està en contacte amb les xarxes, ha patit malalties en relació a això. Sí, una mica fent-ho el boc gros, el que vam fer és passar la cort de que proposa Molière, on passa l'acció original de l'obra, en una empresa discogràfica, on hi ha aquest home que és del Cesc, que és un tio que intenta tenir una... creu en una música, no, d'autor, doncs més o menys indie, per coses d'un exsoci seu se li comença a anar el negoci a l'aigua. Mentre la seva dona és fora, intentant remuntar l'empresa com pot. Quan ella torna a casa amb un grup que representa que ho està petant i que els ajudarà, el Cesc comença a decidir que és moment de marxar i de desaparèixer del món. I en tot aquest viatge és on hi hem posat més el ganivet, primer el Pomper i jo, perquè en el tercer i el quart acte Molière fa desaparèixer la Celiment i tot passa a ser un joc d'enredos i de faldilles, no? I el que volíem nosaltres era que finalment quan l'Alcest volgués marxar d'aquesta societat tingués un igual seu, que era la seva dona, que també hagués de decidir si marxava o no marxava, i si marxava o no ho feia, per què ho feia o per què no ho feia, no? Per tant, un voldrà marxar perquè no hi veu cap esperança i una voldrà quedar-s'hi perquè creu que hi ha coses a canviar i hi ha coses que són millorables, no? Aquesta va ser el moviment més gros que vam fer, i aquest el vam fer al Pomper i jo primer, una mica, brallants i molt, i un dia vam tenir la gosadia de decidir que faríem alexandrins, com qui s'aixeca un dematí i diu seré poeta.
Faig una coca,
com qui pega un préstec. I ens hi vam posar i bé no ens va quedar. No. I com que som crítics nosaltres els primers, vam dir, això ho hem de... necessitem ajuda. Sí. I la vam anar a buscar. I vam trobar Pablo, feia poc que havíem vist el seu espectacle, Fuego, i ens va semblar que era algú que tenia una relació amb la paraula, amb el vers, impressionant, descol·locadora per algú tan jove, no? I que és estrany de trobar, i li vam dir, t'apuntes això? I ell va dir sí, i aquí estem. Ell va fer una revisió de una mica a partir del nostre material, de la nostra dramatúrgia, aportant-hi també altres coses perquè ens vam seguir brallant, al final encara no el teníem, i vam fer, i és el que teníem ara, un misantrop de Molière amb una escaleta, diríem, no? Si parlem més com si fos cine, no? Amb una escaleta del Pomper i meva i uns diàlegs i uns versos, uns alexandrins meravellosos que els va escriure el Pablo. I jo crec que és, no, una de les coses que sorprèn, que arrossega de l'espectacle, i és que el llenguatge és absolutament contemporani, els conflictes són supercontemporanis, superreconeixibles, però està, tots i totes parlen amb alexandrins. Bueno, pues, ja, ja ho he explicat una mica.
Ja ho has explicat tot.
Ja, he fet spoilers. No, res, una mica compartir amb vosaltres, no?, aquest procés, una mica cadascú el que hi vaig portar, i després, no, si de cas amb els actors us explica una mica com ha sigut aquesta segona part, que ha sigut la tancada a la sala, fer una companyia on tots i totes, menys alguna, toquen instruments, canten, però les que no fan això ho fan molt millor altres coses, vull dir que...
Doncs ja està tot dit. No, a veure, per afegir una miqueta, una coseta més al que ha dit el David, no? Sobretot vam passar per moltes etapes, no? La primera era perquè volíem fer aquesta obra, que ens interessava i que ens grinyolava, i era això, sobretot el paper de la dona, i que eren aristòcrates que no foten ni brot, no? Que l'únic que tenien quan es llevaven és, pues, a veure a qui critico i a qui em pico, no? Una miqueta. I aleshores també hi havia el tema aquest de la dona, no? I de que a partir d'un punt determinat de la funció, l'únic que mou el personatge, una de les coses que més mou el personatge és la gelosia, no? La meva dona que m'ha posat les banyes. I aquí sí que és on vam haver de currar, i vam trobar una cosa que a mi, jo trobo que és molt, que a mi m'agrada, crec que ha sigut encertada, que el conflicte de la parella no és un conflicte basat en la infidelitat, sinó que és un conflicte basat en quina vida volen portar tots dos. Una diferència vital important de quin futur volem tenir, com volem viure, com volem que sigui la nostra vida. I aquesta diferència d'objectiu vital crec que ens permet també, doncs, fer una miqueta una mirada crítica cap a la nostra societat d'avui en dia, no? D'aquesta societat hipòcrita, de la imatge, de que tots estem descontents amb aquest sistema, però tots formem part de la roda. I aleshores hi ha el personatge de l'Alcest, és un personatge que no sap ben bé què ha de fer, no té un objectiu clar, però que sí que vol sortir d'aquesta roda. Hi ha, damunt de tota la funció, damunt de tots els personatges, i plana una miqueta una frase, la frase aquella de Frederick Jameson, de "és més fàcil imaginar la fi del món que no pas la fi del capitalisme". I tots voldrien sortir d'aquesta roda capitalista, però cap té les eines, no? I alguns s'adapten, no? I diuen, bueno, podem fer-ho des de dins, o hem de jugar al seu joc, i un cop dins del joc ja veurem què podem fer. I un altre, que és el personatge de l'Alcest, que és com una mena de un nou Zoro, que és a la merda tot, me'n vaig i surto de la ciutat, no me'n vaig de la ciutat, que és la zona més podrida i més capitalista, i intento portar una vida diferent. I això provoca una tensió molt forta entre la parella, perquè com que el personatge de la Celimena és una dona moderna, no té per què seguir els passos del seu home, no?, de la seva parella, i aquí sorgeix el conflicte que ens permet, crec jo, actualitzar la funció, no?, que era el que ens feia més por, no?, de dir com fem que això avui tingui una ressonància avui en dia, i que realment tots els personatges puguin donar una faceta, no?, puguin mostrar una faceta d'aquest descontentament que una gran part de la societat té avui dia amb el món que vivim, no?, amb aquest món que ens exigeix tant, i sobretot que ens exigeix tant a nivell d'imatge, sobretot els personatges més joves, no?, i que són els que ho pateixen més. Pablo, per favor.
Hola. Clar, per mi això va ser una oportunitat molt heavy, perquè jo era la primera vegada que feia una adaptació d'un clàssic d'aquesta magnitud. A més, jo recordo, si no m'equivoco, era el primer muntatge de La Brutal a Timó d'Atenes. Jo el vaig veure quan tenia 19 anys, una cosa així, em va agradar moltíssim. No, però vull dir que em va agradar molt, i té aquesta cosa, no?, el misantrop que fuig de la societat. Potser en aquest cas el Timó d'Atenes sí que ho porta, o sigui, ho fa, i tu veus com el Timó d'Atenes surt 100% de la societat. En aquest cas el Molière el que fa és el procés de com decideix marxar. Però vull dir que, bueno, l'oportunitat em va agradar molt, perquè de cop era com agafar un clàssic, i a més fer el que més m'agrada, que és versificar. Jo gaudeixo com un nen petit fent versos, és com fer sudokus per mi. I jo crec que el que més m'agrada de l'adaptació que hem fet és que, en relació amb això que deies abans, era com una espècie de venjança del Molière cap a la seva dona, ex, digue-li com vulguis, i era molt maniqueu, és a dir, ell, l'Alcest, era com la virtut i l'honestedat, i no, vull dir, tot i tenir un punt ridícul, perquè era com la veritat ante todo, l'aliment quedava com la hipocresia i ja, no? Representava tot lo dolent de la societat aristòcrata, hipòcrita, etc. I en aquest cas crec que és molt guai perquè almenys a mi em passa que m'identifico amb els dos, és a dir, m'identifico amb la part de l'Alcest més que persegueix la veritat i tal, però també m'identifico amb la seva part ridícula, que ho hem portat molt cap aquí també, com aquesta cosa de a vegades intentar ser tan honest i anar tan a la veritat, vull dir, és ridícul, perquè la veritat en si no existeix, no? Vull dir, la veritat al final és un consens. I la Saliment, evidentment que n'hem apretat la seva part hipòcrita, però també molt la seva part que tothom vol viure en una societat amb la resta de gent, no? Som un animal social. I m'agrada això, que vull dir, empatitzes amb els dos i d'alguna manera dins nostre tenim un Saliment i tenim un Alcest amb tots els seus matisos. I això.
Bueno, hola, primer de tot jo estic molt content ja vaig estar molt content quan vam estar al Grec i ho segueixo perquè no sé, per mi sempre, i m'agrada dir-ho i sentir-ho, això sempre venia a aquest lloc, per mi és realment especial. Vull dir, el Teatre Lliure em refereixo, no aquesta sala que no té cap gràcia. T'imagines que m'ara criticant de sobte, per què sempre aquí? Aleshores ho dic perquè això ja són uns anys, de fet és que és aquest del meu lloc, diguéssim, aquí és la meva escola, la meva casa, jo he fet amics, he après i d'aquí poc faig 40 anys i suposo que per això em poso retrospectiu, permeteu-me, No, per això dic no, perquè em perdonin, perquè em posaré retrospectiu, d'acord? Mira, jo vaig començar aquí. No, però sí que suposo que és aquesta cosa de veure una mica com el temps passa que et fa dir, em m'agrada assaborir o ressaltar la importància que té aquest lloc. Aleshores, doncs això, venim amb aquest misantrop amb molt de respecte, però molt de goig i molta irreverència, no? a fer-lo, i això em ve molt de gust. Hi ha algú molt, tot el que han dit és el que no fa que sustenti aquesta, és el que són les peces que fan que aquest clàssic, no, tingui sentit fer-lo avui, no? Realment és molt interessant veure com aquest personatge intenta extreure la mentida com si fos un mecanisme, no, de l'equació de la vida, no? I això és això el que genera és molt interessant per veure fins on és el límit, no, de l'honestedat d'aquest personatge, i a la vegada també com això genera unes situacions, com deia el Pablo, no, ridícules, còmiques, a vegades dramàtiques, no? El fet d'intentar treure la mentida de l'equació de la vida que forma part del nostre dia a dia, no? I crec que hi ha una cosa de l'adaptació, hi ha una cosa genial que m'agradaria ressaltar, que crec que també han aconseguit tot l'equip, que és d'ells tres, que és el fet de que es manté la lleugeresa. Vull dir, l'aparent lleugeresa, no? de que es manté, que hi ha Molière, no? Molière ens interessa moltes vegades per això, no? Perquè ell, això que diu el David, que estem perseguint els assajos, que ara estem tornant a anar, que llisqui, no? Que llisqui. I això és molt interessant, perquè estan totes aquestes idees, no? Amb aquesta adaptació contemporània, però ha de ser lleuger, ha de ser finet, ha de ser aparentment pompós, no? Però en realitat el David, no? Està treballant molt aquesta, és el meu passat. En realitat el David està treballant molt bé aquesta dualitat, no? De que estiguem una mica amb el vers, no? Que llisqui i que sigui sofisticat o lleuger, i a la vegada que siguem terrenals, no? En els conflictes, en les idees, en el que els hi passa als personatges, no? I això crec que és un dels atractius. Jo ja ho vaig viure així al Grec, que la gent també, no? Hi havia una resposta de que valoraven el vers en aquest sentit, no? Que semblava que no hi és i hi havia aquesta lleugeresa, que per tant també en aquest sentit també segueix les també fa, segueix les línies de Molière, en aquest sentit. Vull dir que és una adaptació lliure, però que hi ha moltes idees, molts conceptes que segueixen, no? Doncs això, l'estela o les mateixes eines, peces, no? que va posar Molière.
Però anem per ordre.
Bueno, hola a tothom. No, jo volia dir que ja s'ha apuntat una mica i però crec que és xulo així com subratllar-ho, que ens van, vull dir, en realitat la Brutal ens va muntar com una espècie de colònies d'estiu allà en el Grey, però és que per mi té alguna cosa a veure molt amb lo fundacional del teatre i amb lo bonic que trobo jo fer aquesta feina. Ja veieu quan som aquí, gent de generacions diferents, i realment era com de vinga, anem-nos en el Grec a fer, ara hi ha un taller de versos, ara hi ha un taller de tocar cançons, i però era preciós, no? De sobte estem fent tot això per arribar a un lloc. La veritat és que l'estrena en el Grec va ser com, no, super sorprenent. És un teatre que imposa i al mateix temps imposa i te pone, no? O sigui, com m'he dedicat, és una... Sí, però era com que se me'n posa vasos. I va ser molt bonic, i jo, igual que el Pol, i retrobar-nos aquí, crec que és com superbonic, no? Aquesta és una casa on crec que aquest espectacle té molt de sentit, no? I per mi també és una casa superimportant, i ara que hi ha el Julio encara més, venir a fer aquest espectacle aquí després d'haver passat pel Grec, és com... Sí, és com, sents una mica que és tornar a casa i t'abraça aquest lliure i la seva gent, no? que és preciós, i em ve molt de gust tornar a ser aquí. Saliment.
A mi també, sí. És que no sé què més dir, perquè jo, és que m'ho han explicat molt, no sé si bueno, podríem parlar de la música, que jo, que sóc l'única que no toco instrument, que sí que toco un instrument, que tocava un nou que em vas treure, però bueno, tocava un nou i me'l van treure. Crec que a part del vers és molt important la música, però clar, no sé si sóc jo la més adequada per parlar de la música, perquè clar, doncs, l'Adri amb la Paula han fet els arranjaments musicals, i si vols alguna cosa, t'estic fent una putada?
Sí.
No sé, m'ha agafat com una cosa com de...
Hola, bon dia.
És que si no parlarà l'Adri, així li passo.
Ostres, no, ha sigut un... Per mi és el primer com repte així més gran i també més bonic. Però és no oblidar que tant com els actors com les actrius estan 24/7 en tota l'obra fent l'espai sonor. O sigui, jo sóc d'espai sonor, però he estat ajudant a que tots toquin, evidentment cadascú... i cada una té, a part de ser actriu i actors, toquen increïble molts instruments, canten increïble tots, i és molt difícil trobar també a dia d'avui una obra de teatre on els mateixos actors i actrius estan en el mateix tempo actuant, també estan al mateix tempo al darrere tocant, i que no perdi el ritme amb els dos llocs. És algo molt difícil, i crec que com a espectador o espectadora dona molta vida i dona molt a valorar, perquè és una feina doble que tenen, i sí, per mi ha sigut molt bonic i molt estressant, però a la vegada molt guai, perquè ja és un altre món diferent a composar i produir, a anar una mica a tocar instruments en directe, i és molt bonic també haver tingut com un casting que tots t'ho posin tan fàcil, i tots tinguin ja també experiència amb instruments, i bueno, sí, soy inclús músics, millor dit. Però sí, jo crec que és això, valorar la feina doble que tenen d'estar tot el rato ambientant, no només actuant, sinó amb la música, i que estàs tot el rato immers dins d'un espectacle en vers, que estàs tot el rato dins escoltant música i escoltant tot el que està passant, i crec que a mi, almenys com a espectador i com a músic, encara m'aficiona més i dona més ganes de consumir teatre i cultura, perquè estàs com dos en uno, i és increïble. Bueno, sí, des del meu punt de vista ha sigut així. Res més, no sé.
No, però ja és possible, si hi ha algú més, és que crec que ja està, no? No,
acabem.
Res, doncs jo simplement diré que soc molt feliç d'estar aquí, que em fa molta il·lusió formar part d'aquest projecte, que ha sigut un plaer perquè el procés per mi ha sigut un aprenentatge molt gran. Primer per treballar amb aquests companys que són fantàstics i veure'ls treballar cada dia, que això ja és increïble quan estàs o començant la carrera o aprenent, que crec que això no s'acaba mai, però és increïble aprendre dels altres també, perquè els observes com treballen que ha sigut un procés també difícil, perquè és veritat que el vers, tot i que és molt agraït de fer, també és un repte molt gran, i aleshores això crec que encara estem lluitant una mica en aquest procés, però que estic molt contenta de ser aquí i que crec que he après molt amb aquest procés i res, i que estic molt feliç i ja està.
No, ara Àlex Pereira,
expert. Ens ha demanat l'Àlex que no li deixéssim el micro, però sí. Bueno.
No, però ara també agafant d'on veníem i amb el que comentava la Júlia de la complicació o la complexitat que té el vers, jo volia fer una reflexió també per si algú que s'estigui plantejant venir i pugui tenir algun tipus de prejudici. Passa una cosa molt interessant, que entre el que s'ha comentat, no, que és a la sala Fabià Puigcerver, que és grossa, o el grec en el seu moment, que aquest vers del Pablo és molt complex i proposa molts jocs o moltes petites trampes, o sigui, té jocs de paraules, té moments en què posa l'intèrpret en un punt de ostres, puc tirar per aquí, més el conflicte que proposa Molière, l'actualització que han fet el Sergi i el David, o sigui, tot plegat et porta en un lloc de que quan tu t'ho agafes com a actor, parlo ara de la meva experiència, dius, ostres, vale, i te'n vas a potser una idea preconcebuda, uns referents que tenies, i clar, lo bonic de la feina, i a part has de tocar música, i a part l'escenografia té un pis de dalt i tota la història, però aquí el que proposa el David, que és molt interessant, és anem a començar a baixar sota totes les capes que hi ha, perquè això et deixa una imatge superficial molt bonica i molt espectacular, però clar, és que no acabaríem, vull dir, podíem estar 4 mesos seguits treballant i seguiríem arribant cap a baix, i aquí crec que és on està la gràcia la gràcia està en molts llocs, però la cosa bonica i la gràcia que li trobo jo en aquest muntatge i en aquesta proposta és que aquests personatges estan plens de conflictes i de contradiccions a cada vers que diuen. Aleshores, cada cop et permet anar tirant molt, molt, molt en profund i et permet arribar a llocs on tu actualitzes el conflicte i te'l portes molt cap a tu, que al final crec que és una cosa bonica del teatre, no, identificar-te amb el que estàs veient, amb el conflicte que li està passant a aquest personatge. I això ho permet, ho estem anant a buscar, seguim buscant-ho encara a dia d'avui i és una part molt maca. I aquesta és la meva reflexió. I li passo a l'Albert Prat, que també.
Jo no afegiré res perquè només podria espatllar-ho. Així que, no, i a més trobem a faltar a l'Oboye, que no el tenim, i com a parella, doncs jo callaré com ell.
Ai, l'Oboye. Bueno, pues res, extradiegètica no vols dir? Vale. Doncs, per afegir alguna cosa que no s'hagi dit, diré dues coses, i és que a l'estrena del grec jo crec que jo no havia estat mai a una estrena on hi hagués opinió, o sigui, gent tan diferent de públic, i que l'opinió majoritària fos entrat, m'ha encantat, i que tantes generacions diferents entressin al teatre, i crec que això és molt maco, que hi hagi gent, el públic habitual de teatre, no?, que sempre ve i sempre hi és, però crec que hi ha una creació de nous públics, que aquesta obra està anant molt cap allà i no és gens fàcil de fer. I això a l'estrena del grec crec que tots vam sentir, no?, el caliu de tothom. I per altra banda, que ja ho ha apuntat el David, crec que és super interessant i molt intel·ligent la seva adaptació, perquè hi ha una mena de reparació històrica que és molt bonica, i jo crec que també està molt bé ressaltar-ho, del paper femení de la dona, no? I que crec que està feta d'una manera molt intel·ligent, molt sensible. Els personatges femenins són humans, també s'equivoquen i no són les dolentes de la pel·lícula, i a més tenen veu, no?, fins al final de tot, i és preciós veure com això té espai i que li dona sentit a continuar fent clàssics, no? No repetir patrons, sinó inventar-nos de nous, i des d'un lloc molt intel·ligent, i crec que això el públic també va fer que entrés i que ho disfrutés, i ja està.
Si algú vol fer una pregunta.
Teniu...
Soc l'entrevistadora, perdona. Perdona. M'ha agradat aquesta. Ah, sí, perdó, perdó. Qui vol preguntar? No? Ah, mira.
Sí, és una casa, és la discogràfica d'ells. A nivell d'espai no res canvia, canvia el guió que estem buscant aquests dies, que el grec, el lliure, per molt gran que sigui la Puigcerver, has de ser més fi. Vull dir que hi ha algú de la bèstia que té el, no, que és el grec, que has d'anar més gros i el matís és menys important. Jo crec que la Puigcerver el matís es percep molt més. Hi ha una cosa meravellosa i és que el que arriba a l'última fila és el vers, a diferència, per exemple, de la Gavina, que la gent estava molt més a sobre, no? La sensació de Boyer era bonica. Aquí no ho necessites tant, perquè el que fa arribar a la fila 17 és el vers, per tant estem més en plano general, per tant, no? El desplegament d'espectacle, que nosaltres també era una cosa de les que tenim ganes i que una mica també es marca de la Casa de la Brutal, amb aquest, no? En aquesta, mira, avui comptàvem entre el Timó d'Atenes, el Màgic 2, no? El Don Joan, el Romeu i Julieta i ara aquest, no? Aquesta voluntat d'intentar portar els clàssics als joves, a gent que no s'hi ha relacionat mai, i que això hi segueix sent, és a dir, que el fet que hi hagi música també és un motiu que omple la sala i que té motiu de ser en aquesta sala. I el que estem fent aquests dies és afinar, no? afinar l'espectacle, però és el mateix espectacle i serà el mateix espectacle. Evidentment els mitjans de la sala Puigcerver són més potents que el grec, en el sentit que el grec, no, aquell trust enorme, vull dir que tot és més difícil fer focus a un lloc perquè és un espai molt més, no, molt més dispers, no, per ser a l'aire lliure, i té la màgia que no té el, no, una sala tancada, que és que hi ha sorollets i passen coses meravelloses, no? El tema de l'obra és la hipocresia i fins on un pot ser fidel a ell mateix, no? Ens construïm intentant no fer mal a l'altre. Ell tampoc vol fer mal a l'altre, però moltes vegades quan dius la veritat poses en marxa mecanismes que feriran a l'altre, no? Vull dir que és la forma que tenim de... Ell fa una reflexió al voltant d'això, no? Que ell parteix d'una cosa molt més visceral, tipus, com que m'han enganyat a mi, no? La meva dona m'ha enganyat, jo no vull formar part d'aquest engany, per tant me'n vaig, i en el nostre cas tot és molt més complex perquè estem en una societat molt més complexa, en el fons, no? Però també molt més igualitària, vull dir que clar, la complexa era aquella, en el fons, perquè les dones no podien dir res, perquè ho escrivien tots els homes, clar, molt més complex teatralment també, sí.
De fet, a la seva època comparat amb el Don Joan o el Tartuffe, que es veu que va anar fatal de públic perquè tothom ho va veure com massa trencador, en aquest cas el rei li va agradar molt i per tant es va programar bastantes vegades aquesta obra, però l'aristocràcia, sobretot provinciana, no li va agradar gens perquè parlava d'ells, parlava de la hipocresia de l'aristocràcia, aquesta cosa de jo davant teu dic que ets el millor, que ets guapo, que ets no sé què, però a l'esquena aquest és un falso, no sé què, en realitat és pobre, va de ric. No, però vull dir que és molt interessant que realment el Molière ja anava al dit a la llaga de la hipocresia social i això.
Perdó, digues. Pablo és l'expert en Molière. Tu el coneixes més que...
Sí, el Joan Baptiste diria... pues no sé, vull pensar que li agradaria, clar. Jo vull pensar això.
Home, segur que escriuria una obra no? I és una mica l'ànima des d'on partim nosaltres. Sempre estàs al mig del cable. Està al mig del cable. Que el que és segur és que ell no podria parlar de l'hipocresia sense parlar de la xarxa, sense parlar de tots els perfils que tenim, i és el que ens passa. Vull dir que ell va parlar de l'hipocresia en les seves xarxes de l'època, era la cor amb el rei, amb certes figures, etc. Vull dir que ell parla de la societat que l'envolta. Almenys el punt de partida de la nostra adaptació és imaginem-nos, és precisament el que tu dius, imaginem-nos que estigués aquí Molière i l'escrivís ara i avui, no? I a veure com ho faria. Les ganes són aquestes.
Jo, respecte a això, hi ha un humorista francès, Fagui López, que va presentar la cerimònia dels Premis Molière a França, que són els premis de teatre francesos, i va dir, d'entrada vull dir que vosaltres dieu que heu anomenat aquesta cerimònia, aquest Premi Molière, però vull que sapigueu que Molière avui en dia no es dedicaria al teatre, faria sèries i cine. Clar. Vull dir que ja d'entrada potser Molière ni vindria a veure aquesta obra si estigués viu, perquè seria, jo que sé, un guionista de Succession o algo així, no? Però bueno, tot i així, jo vull pensar que li agradaria.
Per afegir, sabem com sabem l'egocèntrics que som els dramaturgs i els poetes també, i els directors i els actors i les actrius, jo crec que Molière diria, m'acabo la puta, 300 anys després encara me fan una obra que vaig escriure jo, ole que bé. Jo crec que pensaria això, pensaria, hòstia, la societat tampoc ha canviat tant, no? Però crec que a qualsevol de nosaltres, vull dir, a mi, si d'aquí 300 anys agafessin una obra meva, que no l'agafaran, i li donessin la volta com un pop, estaria encantat de que ho fessin, perquè voldria dir que ha traspassat segles i ha traspassat generacions.
Vols dir una cosa, Julio? Digues. No, endavant.
Doncs no teniu més preguntes? Doncs res, que ningú no es perdi aquest Misantrop. És molt maco això que deia el Pol, també, en fi, el que heu dit tot sobre la lleugeresa i la lleugeresa i la profunditat, crec que no són conceptes antagònics, crec que una cosa pot ser alhora lleugera i profunda. Crec que aquesta comèdia de Molière, magníficament i amb molt de valor, adaptada i amb molt de rigor per aquest trio i magníficament interpretada per tota la companyia, converteixen això en una festa de teatre alhora lleugera, profunda, amb idees molt poderoses que es posen en contacte amb el món en el que vivim. Ens quedem a X o sortim d'X? Potser l'Alcest seria d'una opinió i l'Assaliment d'una altra, etc. És a dir, que ens fan mirar-nos, a topar-nos de cara amb el món que habitem ara tots plegats i que construïm i alimentem també tots plegats, no? I ens fa preguntar-nos a què estaria bé dir prou, a què no, i ho fa des de l'humor i des de l'amor al teatre i a la festa i a la forma d'alegria que sempre és el teatre. Així és que benvingudíssims i gràcies a tots per haver vingut també a la roda.